El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de la llei del només sí és sí amb els vots a favor del PSOE i del Partit Popular i l'oposició de Podemos, Esquerra i Bildu. La modificació vol acabar amb la rebaixa de penes a agressors sexuals que ha provocat fins ara la nova llei que no distingia entre abús i agressió sexual. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El Partit Popular celebra que finalment s'aprovi la reforma de la llei, tot i que creu que es fa massa tard perquè no evitarà que es continuï rebaixant les penes dels agressors ja condemnats i només ho farà per les futures condemnes. La portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, pensa que no n'hi ha prou amb la rectificació i exigeix que es tallin caps.
La derrota política tiene que ser las responsabilidades políticas y son las que faltan. Exigimos responsabilidades políticas, no solo un perdón y una rectificación a rastras. Las responsabilidades políticas a modo de ceses y dimisiones, porque no se puede tapar el mayor escándalo político que ha ocurrido durante toda esta legislatura.
El PSOE reconeix que corregir la norma és necessari i defensa que el consentiment continua sent l'eix vertebrador de la llei.
El PSOE, como saben, ha apostado por una reforma técnica que pasa por ajustar y redefinir las horquillas de las penas para cada delito, ni más ni menos, señorías. Miren, el PSOE no modifica ni una coma de la definición del consentimiento.
En canvi, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, d'Unides Podemos, opina tot el contrari i pensa que no es protegeix prou a les víctimes en aquells casos en què no hi ha violència física explícita.
Bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, que con una herida basta, como dijo la ministra de Justicia. Un sistema que basa la credibilidad de la víctima en las heridas que tiene sobre su cuerpo, que permite a las defensas, como la del futbolista Dani Alves, decir que ha habido consentimiento porque no hay marcas de violencia.
Partits com Esquerra i Bildu han fet costat a la ministra i també han votat en contra dels canvis.
Per tant, analitzem ara també, Judit, què passarà a partir d'ara que s'ha aprovat ja la reforma. La rebaixa de penes als agressors sexuals només tindrà lloc en les futures condemnes i no servirà per evitar la rebaixa de condemnes en els agressors que ja es troben a la presó.
Els tribunals hauran de continuar a revisar les condemnes perquè sempre s'ha d'aplicar la sentència més favorable al pres, que és la que es va aprovar l'octubre. De moment, la reforma no evitarà que continuïn les rebaixes de penes, però sí que servirà per a futures condemnes.
I amb aquesta reforma es crea un subtipus agreujat dins del delicte d'agressió sexual perquè les penes siguin més elevades si hi ha violència i intimidació.
Des d'Unides Podemos es critica la introducció d'aquest canvi perquè, al seu parer, es desplaça el consentiment com a eix fonamental. Els socialistes han defensat a tort i a dret que el consentiment continua sent la clau.
I la reforma ha alterat els pactes habituals dels partits durant aquesta legislatura i evidencia la divisió entre el PSOE i Podemos quan falta mig any per les eleccions generals.
La llei de llibertat sexual ha estat la gran aposta de legislatura d'Irene Montero com a resposta a la violència grupal de la manada. Aquest matí se l'ha vist encara de pomes agres al Congrés després de setmanes de tensions amb el PSOE.
Gràcies, Judit, i també des d'Amnistia Internacional no veuen bé aquesta aprovació, l'aprovació d'aquesta llei, perquè diuen que la reforma no evitarà que es produeixin processos judicials revictimitzants ni tampoc es qüestioni les dones que denuncien. Segons l'ONG, això només pot evitar-se, Pere, si s'avança amb la posada en marxa urgent d'aquesta llei de llibertat sexual.
I per això, des d'Amnistia Internacional proposen l'obertura 24 hores de centres de crisis especialitzats, la formació de totes les persones que intervinguin en l'atenció de les víctimes de violència sexual, incloses les de l'àmbit judicial, o la reforma també de les lleis que garanteixin els drets de les dones, com l'accés gratuït a la justícia i l'especialització de jutjats i fiscalia.
I per parlar-ne de tot plegat, des d'Amnistia Internacional ens acompanya la Júlia Pérez Catalalla, responsable de Relacions Institucionals i Campanyes d'aquesta entitat a Catalunya. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com es pot avançar, com proposeu avançar en la implementació d'aquesta llei de llibertat sexual?
Sí, doncs nosaltres creiem que el debat no polític que està centrat ara mateix en les revisions de condemnes i cap als agressors, doncs no és prioritari, sinó que l'prioritari és que es comenci a implementar aquesta llei, sobretot perquè ens trobem en un any electoral i tot allò que no s'implementi doncs serà una mica lletra morta. Per tant, demanem sobretot que s'implementin mesures que estan aprovades en aquesta llei però que encara no s'han posat en marxa, com són els centres de crisi 24 hores, com és la formació de sectors implicats en l'atenció de víctimes de violència sexual, el sector educatiu, sociosanitari, forces de seguretat, administració de justícia, L'atenció telefònica, també molt important, perquè ara veiem que el Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per Víctimes de Violència de Gènere no inclourà a les víctimes de violència sexual fins al pròxim 31 de desembre de 2023. També que recollin dades estadístiques que permetin elaborar un diagnòstic adequat de la violència sexual al nostre país i després que es facin totes aquelles reformes legislatives que s'inclouen en la llei CSI, com la gratuïtat de l'assistència jurídica, l'especialització de la violència sexual tant a fiscalia com jutges que serveixin a jutjats de violència sobre la dona, la implementació d'uns fons per tots aquells delictes contra la llibertat sexual, les ajudes a víctimes, és a dir, tot de mesures que estan aprovades per aquesta llei, però que la seva implementació a dia d'avui no existeix, no la veiem.
I per què considereu que no s'implementa? Per què creieu que el govern no implementa aquestes mesures, tot i contemplar-les a la llei?
Bueno, suposem que estan centrats ara mateix en el debat polític de les revisions de cognoms cap als agressors i que els esforços s'han centrat en aquesta nova proposta de reforma, però això no vol dir que els punts principals que reconeixen...
El dia d'explicar en aquest comunicat que el dia 13 d'abril l'Amnistia Internacional es va reunir amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que avui, de fet, l'hem vist votar en contra d'aquesta reforma per abordar algun d'aquests aspectes d'aquesta posada en marxa de la llei de llibertat sexual. Va sortir algun compromís per part del govern espanyol o no hi veieu interès en aplicar la implementació?
Sí, la reunió va ser positiva, però tot i així repetim que ens trobem en any electoral i que tot el que no es faci d'aquí a final d'any no sabem si s'acabarà implementant o no, i ja que tenim una llei que considerem que és una bona llei, que és una fita important, sobretot de compliment d'obligacions internacionals de l'Estat espanyol respecte a la prevenció, la detecció, la investigació i la reparació de la violència sexual, és una oportunitat per posar-ho en marxa, no? I que no només es quedi en la lletra d'una llei aprovada.
Uh-huh. Doncs aquest és el missatge que envien des d'Amnistia Internacional Catalunya després de l'aprovació d'aquesta llei. Júlia Pérez Català, responsable de Relacions Institucionals, gràcies per acompanyar-nos avui en directe i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.